Artur Ramon, com estàs? Bon dia, bona hora.
Bon dia, Josep.
Enmig d'aquest enrenou que ha causat i que causa el coronavirus a les nostres vides, no perdem de vista l'art. En les properes setmanes, mentre duri l'epidèmia, comentem i comentarem una obra dedicada a les pandèmies o a les epidèmies. Per exemple, podeu trobar la fotografia també de l'obra a les nostres xarxes socials, molt especialment a Twitter, a Facebook, a Instagram. Botticelli, els Botticelli del Prado basats en el de Camaró. I, evidentment, si hi ha de Camaró, vol dir que hi ha pesta.
Efectivament. La pesta que va assolar Europa el 1347, va morir 25 milions de persones, va arribar justament d'Àsia i a través de Messina va penetrar a la península italiana i allà pensa que de cada 5 florentins van morir 4. A través d'aquesta gran epidèmia, Boccaccio va escriure el de Camaró, que d'una manera breu es l'explicarem, és la història de 7 joves dames que es troben a Santa Maria Novella i que decideixen confinar-se a prop de Florència, a Fiesole, que és el que ara inclús els americans estan anomenant aquesta marxa de Nova York a altres poblacions de Long Island properes, Boccaccioing. L'altre dia en parlaven a l'avantguàrdia d'això. Llavors es van confinar allà durant 10 dies i és quan Boccaccio va escriure aquestes històries de les quals Botticelli després va fer aquesta història d'Anastasio degli Onesti que està al Museu del Prado.
Doncs precisament de la part literària del Boccaccio i del de Camaró en parlem amb Vargas Llosa d'aquí uns instants en el seu diari de confinament, però parlem ara també de la part artística, de la part pictòrica, no? De la part estètica de com la pesta ha influït també en els grans pintors de la història, Artur.
Efectivament, aquestes peces, que tres d'elles es troben en el Museu del Prado i la quarta està en una col·lecció a Florència, narren la història d'Anastasio, que era un jove noble, ric i que estava a Ravenna i que intentava seduir una jove de la seva ciutat i no ho aconseguia. Llavors va marxar a una població propera a Ravenna i allà va tenir una visió que cada dia es presentava a la mateixa hora un cavaller que anava a intentar matar amb una donzella i amb uns gossos que també l'atrapaven. Aquesta visió va fer que aquest cavaller pensés que la manera de poder aconseguir la dama era fer un gran banquet en el que es pogués repetir aquesta mateixa visió, que és aquesta idea una mica que ve ja del món antic, no? De les repeticions cícliques que passen amb Tàntal, que passen en Sífil, i que al veure la noia com havia acabat aquesta altra dama, decidís lliurar-se, entregar-se a ella. És una història en la que es barreja d'una manera claríssima el tema de la violència, del plaer sàdic, de l'erotisme, de la misogínia, naturalment, però també és una defensa al matrimoni, és una defensa al matrimoni com un ordre per construir, per estructurar la civilització. Botticelli va presentar aquesta obra. Hi ha una part d'uns fragments que estan pintats d'ells i altres que són del taller, però el que és evident és que Botticelli va presentar aquesta obra amb una narració com en fris, utilitzant encara mètodes medievals, és a dir, perquè els oients ens entenguin, com un còmic. Hi ha aquesta idea de la divisió de l'espai i el temps, que això en el Renaixement ja es trenca, però en aquest inici del Renaixement Botticelli ho utilitza. Aquestes obres van ser regalades per Llorenç el Magnífic amb un jove matrimoni que es casava i, per tant, era una al·lusió, una alegoria al poder de l'amor, diguéssim, en el matrimoni.
Doncs, precisament, el moment que es parla de la pandèmia, del coronavirus, per descomptat, de la pesta, i que aquesta queda clarament reflectida en tantes i tantes obres literàries, com parlarem d'aquí una estona amb Vargas Llosa, però també en tantes obres estètiques com, per exemple, el de Camaró de Boccaccio, amb la seva part de Botticelli també reflectida a les teles, Arriba la notícia que els morts a Espanya per coronavirus ja superen els 10.000, els 10.000, perquè ahir n'hi va haver 950 més. 10.000 persones, més de 10.000 persones, han mort ja a Espanya de i per coronavirus. I, per cert, una mort que també ha colpit la d'Arnau Puig.
Sí, efectivament, la última veu del 10 al 7, una persona sàvia, ell es definia, deia, no sóc un artista, sóc una persona que pensa la vida, i a mi m'ha dolgut per dos motius. Primer, perquè era un dels pocs referents intel·lectuals que tenim en el país, i després per comprovar novament com aquest país nostre, que és ben curiós, no accepta bé les superioritats i maltracta d'una manera molt clara el talent intel·lectual. Fins a l'últim moment, el pobre Arnau Puig no va poder signar en el seu llit de mort davant de notari la donació a la UPC del seu arxiu. Un arxiu format doncs, per llibres, per obres d'art, per tot el seu contingut, diguéssim, com a erudit i com a savi, que l'havia intentat donar als museus del país i ningú l'havia volgut acollir, i que finalment doncs, a última hora el va haver de signar aquest conveni amb la UPC, d'on ell va ser professor d'estètica. Ara formarà part de la Biblioteca Oriol Buigues, es podrà digitalitzar, però veritablement les úniques persones que han estat ajudant-lo ha sigut des de la iniciativa privada, la família Planes a través de la revista Bonart, l'editorial Coma Negra i la Galeria d'Art Mayoral, diguem-ho clar i català. Les institucions que ara el ploren tant el van deixar bastant abandonat.
Una de les característiques, de les tristes característiques d'aquest país. Gràcies, Artur. Fins la setmana entrant. Molta sort, bon dia.
Adéu, bon dia.